Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 25 d'abril, el dia en què tenim a Tarragona a la tríada. La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i el ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo. Han escenificat a Tarragona avui el compromís amb els Jocs Mediterranis, han posat sobre paper el que només havien dit fins ara. Això sí, no els hem pogut preguntar absolutament res, ni tan sols sobre els Jocs Mediterranis, però sobretot no els hem pogut preguntar res sobre la dimissió d'Esperanza Aguirre, la corrupció o presumpta corrupció, la presó decretada per un jutge per membres del seu partit. De tot això, ni una paraula. Doncs ja em perdonaran, però per posar-se només a la foto ja ens la podien enviar a la premsa per WhatsApp i millor no per ningú el temps. Per tant, avui posem música com cada dia. Sona David Bisbal. I avui al programa molta actualitat. Vindrà també la nostra dietista nutricionista. Amb la Dara Giné parlarem d'alimentació conscient. Tindrem recepta de la mà del Nacho Pous, del xanfrà del Fòrum a Tarragona. I a partir de la una parlarem del Club de les Males Madres. Ho farem amb la seva directora. Amb ella parlarem de la campanya Jo no renuncio, de conciliació, i de la seva conferència demà a Tarragona. Tornarà l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell, i tindrem també temps per la música amb la Ruth i el Tubap. Recordin que esperem propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe, a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Estem molt pendents d'aquest canvi de temps que s'aproxima, per tant anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, hem començat la jornada avui a Tarragona amb un cel amb intervals de núvols, però aquests núvols s'aniran fent més compactes a mesura que avancin les hores i esperem ruixats ocasionalment en forma de tempesta a l'interior, preferentment durant la segona meitat del dia, i que amb menys probabilitat afectaran també la resta del territori. Les temperatures que baixen d'una forma lleugera a l'interior i amb pocs canvis es mantenen a la resta. Arribarem avui als 20 graus a Tarragona capital, als 21 a Reus, al Vendrell, i també a 22 arribarem a Gandesa i a 24 a Tortosa. El vent bufa del sud, fluix amb algun interval de moderat a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I mirem a les carreteres. Segons el Servei Català de Trànsit, problemes ara mateix a l'AP7, a l'alçada de Cambrils, en direcció sud, en direcció València. Hi ha circulació intensa en aproximadament mig quilòmetre a causa d'una avaria. Hi ha un carril tallat a l'AP7, com dèiem, a l'alçada de Cambrils, en direcció sud. I hem de dir-los també que un jove de Rasquera de 20 anys moria aquest dilluns a la tarda en un xoc frontal entre un camió i un turisme a la TV-3022, la via que uneix Rasquera amb el Perelló. La víctima és el conductor del cotxe, mentre que el camioner sortia il·lès de la topada. En l'accident, els bombers van haver també de neutralitzar una fuita de 400 litres de gasoil del dipòsit del camió sinistrat. Entrem en matèria. Visita avui de la plana major del govern de Mariano Rajoy a Tarragona la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro i el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, han escenificat avui a la ciutat el compromís amb els Jocs Mediterranis. Fa una estona signaven aquest compromís de destinar 15 milions d'euros als Jocs i al Museu d'Història de Tarragona davant el sarcòfag d'Hipòlit, que ha estat testimoni de tot plegat, han fet la signatura i qui també ha estat testimoni és la Ruth Guerrero. Ruth, molt bon dia.
Bon dia. Amb la signatura, el que deies, del conveni s'aporten 10,5 milions d'euros, que se sumen així una xifra a la que se sumen les aportacions realitzades anteriorment i que fan un total de 15 milions d'euros i que sembla garantiran la celebració dels Jocs del Mediterrani 2018. Escoltem la vicepresidenta i ministra de la Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría.
Gracias a este convenio aportaremos ahora 10 millones y medio de euros que contribuirán a hacer posibles las inversiones necesarias para celebrar estos Juegos. 10 millones y medio de euros que se suman a los 2 millones y medio ya aportados anteriormente y a los 2 millones procedentes del patrocinio de loterías y apuestas del Estado. Todo ello eleva la inversión total del Gobierno de España a 15 millones de euros.
S'escenifica i s'oficialitza així el conveni de col·laboració del govern amb la 18a edició dels Jocs, un camí gens fàcil que preveu amb la signatura el compromís del govern l'èxit dels Jocs. És l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros.
El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido fácil ni sencillo. Hubiera sido imposible de realizar si no hubiéramos contado siempre y desde el primer minuto con la lealtad institucional de todas las instituciones. Los Juegos Mediterráneos serán un éxito, no hay ninguna duda.
Bé, paraules en tot cas que ja havíem escoltat, ha estat una mena de déjà vu els discursos institucionals avui. Suposo, Ruth, que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no ha parlat de que aquests diners estan supeditats a l'aprovació dels comptes generals, que estan encara penjant d'un fil. No sé si hi ha hagut menció.
No hi ha hagut menció, s'ha limitat als discursos oficials i no s'ha permès a la premsa fer preguntes, així queden sense resposta aquestes qüestions, com què passaria si els pressupostos generals de l'Estat no s'aprovessin, i és que l'acte que han estat presents la vicepresidenta del govern Soraya Sáenz de Santamaría, els ministres Íñigo Méndez de Vigo i Cristóbal Montoro, doncs ha sigut això. No, ells no han participat, només ho ha fet la vicepresidenta i no han volgut fer altre tipus de represa o de fer...
d'intervenció, no?
Exacte.
A mi m'agradaria que ens expliquessis, Ruth, perquè crec que això també és important, que la gent, perquè no pot assistir a aquestes rodes de premsa, els ciutadans, que al final aquests jocs s'estan pagant amb els diners de tots, m'agradaria que ens expliquessis una mica com ha anat tot plegat, perquè, com dèiem, l'acte s'ha fet al Museu d'Història, en aquesta, davant el sarcòfag d'Hipòlit, i és veritat que no s'ha permès a la premsa fer preguntes, ens hem limitat a escoltar, que escolta, això ja ens ho podrien avisar i així no fem el desplaçament. S'han limitat a escoltar, però és que, de fet, us han posat prou lluny de les autoritats com perquè no tinguéssiu oportunitat tampoc de preguntar quan passaven, no?
No hi ha hagut oportunitat, només hi ha hagut potser oportunitat en el moment de fer la foto oficial, la rebuda de les autoritats locals, a les autoritats del govern d'Espanya, doncs en aquell moment potser si algú s'hagués escapat potser hagués pogut parlar, però un hola simplement, perquè de la resta no s'ha pogut. Ens han deixat a la part del darrere, han deixat les autoritats locals, com dèiem, i els acompanyants dels ministres del govern a la part, davant d'ells, com si diguéssim.
Sí, a primera fila.
A la primera fila i a nosaltres doncs quasi bé ni hem pogut fer un seguiment com si diguéssim doncs fidedigne i fer la fotografia doncs, de l'instant d'aquesta signatura. Sí, els mitjans gràfics sí, però, per exemple, en el nostre cas, que és un mitjà de ràdio i necessitem doncs, diferents tipus d'aparells, el que sigui, doncs no, ens han deixat darrere i això, els discursos oficials oficialíssims. No s'han sortit cap tipus de lletra, no hi ha hagut cap impossibilitat, no?, d'accedir amb ells, simplement moltes rialles, molta companyonia entre les autoritats resultats, això sí, ens sorprèn, no?, fins i tot, perquè hem de dir que, bé, si no s'aproven aquests pressupostos generals, doncs potser ens quedem amb un aplaçament.
Clar, aquests diners, no? Recordem-ho, i això ho ha dit el mateix també director del Consell General de l'Esport, mm-hmm. No? El president, vaja, dient que aquests diners, evidentment, estan supeditats a uns pressupostos generals de l'Estat, que a dia d'avui, 25 d'abril, encara no s'han aprovat, i amb la que cau veurem el recorregut d'aquests pressupostos.
I una cosa més, aquesta pantalla que ens han deixat o ens han fet els mitjans de comunicació, ara mateix s'està fent un recorregut per les obres de l'anella mediterrània i allà se suposa que tampoc faran declaracions.
Se suposa. Bé, ho seguirem de prop i si hi ha qualsevol novetat abans d'acabar el programa, evidentment l'explicarem. Ruth, moltíssimes gràcies. Fins ara. Nosaltres continuem amb altres qüestions informatives. Canviem radicalment d'assumpte. Finalment, sabem avui que jutjaran la tragèdia del Love Parade en què van morir 21 persones, entre elles dues joves tarragonines, la Clara Zapater i Marta Acosta. Un tribunal alemany ha reobert el procés penal després que un jutjat de primera instància tanqués el cas, aduint que no existien proves per obrir el procés penal. Ara el tribunal ordena l'obertura d'aquest judici contra 10 persones investigades, 4 treballadors de l'organització i 6 funcionaris municipals, per l'allau humana ocorreguda l'any 2010 durant la celebració d'aquest festival de música tecno. El pare d'una de les víctimes, Francisco Zapater, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que estan satisfets perquè tancar un cas d'aquesta magnitud sense judici hagués estat una injustícia.
Que es tanqués sense judici era una injustícia i una immoralitat. I nosaltres confiàvem en que es fessin judicis. Llavors, pues, estem satisfets, contents, no? Perquè no se pot estar content per un fet d'aquesta analogia, però estem satisfets de que això es pugui analitzar i investigar en un judici oral i públic.
I més qüestions. Inaugurada la depuradora del Catllà, que permetrà ampliar la capacitat de la presó de Mas d'Enric, que era una condició imprescindible perquè el centre arribi al 80% de la seva capacitat, amb una població que ara és d'unes 500 persones i que arribarà fins a les 800 al setembre. L'equipament ha suposat una inversió superior als 2 milions d'euros i tractarà també les aigües residuals procedents d'una desena d'urbanitzacions del sector oest del municipi del Catllà. Escoltem el conseller de Justícia, Carles Mundó.
I això ens permet alhora generar diferents eficiències en el conjunt del sistema penitenciari. Això ens permetrà poder tancar la presó model de Barcelona, racionalitzar el conjunt del sistema penitenciari i fer de la presó del Catllà una oportunitat també pel territori, perquè en els propers mesos arribaran fins a 800 interns en el centre penitenciari, el mes de setembre es completarà, i això farà també de retruc que s'incorporin de forma directa 160 treballadors a la presó.
Precisament, la Generalitat ha anunciat una inversió de 16 milions d'euros en 5 anys per construir 7 noves depuradores al Tarragonès. Actualment es disposa de 12 depuradores que donen servei al 95% de la població de la comarca, uns 240.000 habitants. 12:32, està tancada al bany la platja de Calacrancs de Salou pel trencament d'un tub de l'emissari submarí. El desperfecte el va provocar una excavadora que duia a terme treballs de reposició de sorra dilluns al matí. En previsió a possibles fuites, Protecció Civil de Salou ha activat el Pla de Protecció Civil Municipal d'Emergència per prohibir el bany a la zona i també el pas a la cala en tant no reparin els desperfectes. Un apunt de successos enxampats a Reus, dos conductors beguts amb taxes d'alcoholèmia per sobre del límit penal, 0,64 i 0,77. Tenen 24 i 34 anys. El primer el van localitzar a l'avinguda Bernat Calbó i el segon al carrer Miami. Tots dos estan acusats d'un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol. Això els pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir entre 1 i 4 anys. I més qüestions. Els robatoris amb força als domicilis s'han reduït en un 37% en el darrer any a Tortosa. Han passat de 95 a 60. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha destacat també que la capital del Baix Ebre, la resolució dels fets delictius supera el 51%. És una de les xifres més altes de Catalunya. A més, aquesta resolució en els casos de robatoris amb violència arriba fins al 70%.
Avui tenim una quarta part menys de fets delictius a les Terres de l'Ebre dels que teníem fa 5 anys. En segon lloc, això passa en un territori on va ser el darrer on els Mossos d'Esquadra es van desplegar. I és també simbòlic, no?
Notícia econòmica, l'Ajuntament d'Amposta trencarà el sostre de despesa fixat pel govern per poder invertir 5,5 milions d'euros del superàvit registrat l'any passat en obres, com per exemple el nou pavelló poliesportiu, l'edifici de sindicats o el cobriment de la piscina exterior. El ple municipal ha aprovat les operacions de crèdit que han de permetre finançar aquestes actuacions, ja que la normativa estatal no permet a l'Ajuntament destinar directament els recursos del seu propi romanent de tresoreria. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Ajudes al comerç, de millora estètica, no, de fer obres, però també està, per exemple, el tema de l'eficiència energètica. Després també una base de convocatòria de subvencions d'ajudes a la rehabilitació de vivendes, principalment Casc Antic, Quintanes i Grau, però també, per exemple, en el tema de supressió de barreres arquitectòniques en vivendes, això ho ampliem a tot el poble perquè pensem que és un tema que és transversal.
I bona notícia a nivell econòmic. Reus ha posat en marxa la finestreta única empresarial. Això permetrà la tramitació immediata d'una activitat nova econòmica, per exemple. Per ara, aquesta eina està en fase d'implantació, però servirà també per poder obtenir permisos d'obres i llicències més complexes. Es vol fer els tràmits més ràpids i també estalviar paper. 12:35, repassem ràpidament portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que porta en portada «Pandilleros dominen i amenacen la part baixa». Al Reus Digital, l'emprenedoria, una oportunitat que hauria de desbancar el risc. I si fem una ullada al delcamp.cat, destaquen avui en portada que hi ha 8 detinguts en l'operació contra el jihadisme a diversos municipis de Barcelona. Finalment, avui veiem al Tarragona 21, diuen la tragèdia del Love Parade, on van morir dues joves tarragonines, acaba en judici. Amb això arribem a les 12:36, ens aturem 40 segons per la publicitat i arriba ja la Dara Giné.
¿Qué piensas si ahora mismo te dicen que puedes tener unas vacaciones en Río de Janeiro viviendo una experiencia única y con un servicio espectacular?
¿Dónde hay que firmar?
Vive una experiencia firmada by Meliá. Descubre nuevos destinos, costas, islas, Caribe, Nueva York, Río de Janeiro y asegúrate las mejores vacaciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés y obtendrás bonos regalo y grandes descuentos para niños. Además de la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Momentos inolvidables by Meliá con Viajes El Corte Inglés.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazte de Cáritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Bien, és una alegria, de veritat, quan arriba la Dara Gin els dimarts, perquè ja avui no l'he pogut veure abans d'entrar, però ja veiem una alegria, sempre rient. A Dara, molt bon dia.
Ai, és que s'ha de ser així, alegre, la vida.
I tant que
bon
sí.
Bon dia.
Molt bon dia, t'ho agraeixo. T'ho agraeixo perquè una està aquí tancada a l'estudi des de clar. Fa molta estona, i escolta, és un sople d'aire fresco, que es diu, tot i que tenim un estudi en finestra, que això
ja
no acostuma a passar.
És veritat. T'he de dir que em va sorprendre.
No acostuma a passar. Mira, un dia haurem de penjar un vídeo de l'estudi i penjar-lo
sí,
al Twitter
estaries...
perquè la gent té curiositat.
No, no, estaria...
Que ens ho han dit.
Sí, segur que hi hauria molta gent que... Perquè la gent és molt cotilla. Jo
és
també
molt cotilla,
ho soc, eh?
Sí.
I jo crec que els agradaria. Però doncs mira, llum natural.
Que dependen. Però és veritat que tenia una finestra, no?, amb llum natural a un estudi de ràdio, no acostuma a ser habitual i s'agraeix
sí,
moltíssim.
Sí, molt.
Però bé. Per tant, Adara, avui no hem pogut parlar abans d'arribar, que tenia jo aquí i estava molt enfeinada, i no sé avui quin tema em proposes. Sorprèn-me.
Et proposo un tema, que és el Mindful Eating,
ai,
que parlem d'alimentació conscient. Alimentar-se amb... Ho tinc escrit aquí. Atenció i intenció.
Què és això? A veure, això, has dit una paraula que ara està molt de moda, que és el mindful aquest,
sí,
no? El mindfulness, això està molt molt dic de moda, que ningú...
Sí, com un estil de vida.
No? És un estil de vida a nivell educatiu per als nens, també, no? Això de una mica...
Exacte.
Ser molt conscient de tot el que fas, no? Com t'afecta, no?
Exacte, com t'afecta, com reacciones en aquest estímul, què em pots aprendre, com ho gestiones... És molt interessant, no? I aquest és una vessant més psicològica. I s'ha vist que això també ho pots portar en el món de l'alimentació, de la teva alimentació, i els beneficis que en pots treure. He de reconèixer que no en soc una gran experta, potser hauríem de parlar inclús amb un psicòleg, però sí que em puc parlar dels beneficis que he vist i de com ens pot ajudar amb això. Sobretot en aquestes persones que diuen és que vaig a menjar i vaig a picar una cosa i jo els hi pregunto d'on venia la gana? Perquè realment era la gana o era el teu cervell que et cridava aquella tensió, no?
Clar.
Doncs en aquest moment que no tens la gana a l'estómac, que la tens dintre el cap, fas una mica d'alimentació conscient, poses una mica en pràctica els consells que donaré avui i et pot ajudar a gestionar millor aquest...
aquesta ansietat. Sí. Al final és ansietat, no?
Exactament, aquesta ansietat i potser prevenir que vagis a menjar aquell aliment o fer una millor elecció alimentària. Doncs no aniré a menjar el fuet, aniré a menjar una safranòria, una pastanaga...
Sí.
I així també em trigo una mica.
Doncs és molt interessant perquè és això, en períodes hi ha gent que no li passa, però jo crec que m'hi puc incloure en aquest grup,
sí,
no? Que quan estàs més nerviós, més ansiós, doncs sí que de vegades dius, sí, és que per una temporada que tinc molta gana, i no és gana, és ànsia, no? Una mica d'ansietat.
Sí, és d'ànsia, i aquesta ansietat, doncs, bueno, a vegades ens pot jugar males passades, clar. També si estem consumint a expenses del que necessitem de calories i d'energia... consumim extra, això també ens pot produir un augment de pes que no està controlat i que, a més, moltes vegades no ens donem ni compte. I és el problema. A veure com ens podem donar una mica de compte.
Doncs a veure, com ho podem fer? Això, com podem posar en pràctica aquesta alimentació conscient?
Mira, doncs, el primer punt, quan sentis un impuls de menjar, para't un moment. Ens hem de parar un moment. Diu, ui, vaig a la nevera. Abans d'obrir aquella porta a la nevera, para't un moment, respira fons... i pensa, d'on me ve aquest impuls? I per què s'ha produït aquest impuls? És que avui estic trist? O és que avui és que el meu jefe m'ha escridassat? O el que sigui, quin problema? I l'estic gestionant cap al menjar. Para't un moment a pensar, reconeix el per què d'aquell impuls. És molt important, és el primer pas. El per què notes que sents això, vale? I on notes? Et ve de la panxa, realment, tens gana? O és aquest... aquesta ansietat del cervell, no?, que et diu, vés a menjar alguna cosa perquè ens relaxa. Menjar també ens allibera endorfines i ens fa sentir una sensació de benestar. A més, quan estem saciats, també tenim aquella sensació de benestar, no?, de felicitat,
sí,
no? És una mica el compensar el cervell, no?, que fa, estic ansiós, estic nerviós, estic deprimit i compenso amb algun gest que em produeixi plaer. En aquest cas, el menjar, que és un dels instints més bàsics que té les persones. I això, doncs, desxifrar si és gana o és una altra cosa. Perquè a vegades és gana. La gana és la que tenim a l'estómac, aquell ruixit de l'estómac.
Sí, sí, sí.
El que tenim al cervell és ansietat, són nervis, és tristesa, depressió, però no és gana. La gana ve de l'estómac.
Mm-hmm. Per tant, prenc allò uns segons, allò de comptem
exacte
fins a 10 i pensem realment... és això, qui m'està portant cap a la nevera o cap al rebost, no?
Qui
la panxa
és?
O el cap?
Exacte. I una vegada descobreixis si és gana de debò, llavors pensa, què et ve de gust menjar? Fes una mica de... prepara-ho amb consciència. Vaig directament al formatge supercurat o als embotits ràpids i m'atipen ràpid? O, bueno, em faré una mica, com deia una setmana passada, no? D'arròs amb bròquil... que m'atiparà igual, però és molt més saludable. Doncs parem-nos una mica, no?
Uh-huh.
I sobretot, molt important, que per mi ho he de treballar molt, i sobretot ho he de treballar amb dones, és no jutjar-nos negativament. D'acord? O sigui, sense judici dels teus pensaments, entorn a l'aliment que tu escolleixis. Oh, jo ho he fet malament, és que sempre ho faig malament, és que quan m'alimento és que no faig millors eleccions alimentàries. No. Relacionar l'alimentació amb aquesta conducta negativa no ens aporta, valga'm Déu,
al contrari.
Exacte, res de positiu. Per tant, no ho relacionem. Alimentació ha de ser un acte bonic, ha de ser un acte positiu i hem de ser conscients de fer millors eleccions alimentàries, però sempre sense tornar enrere, no? Sense sentir-nos malament amb nosaltres mateixos.
Clar, no, i això ho diem moltes vegades, no? De fet, ja no parlem d'estar sota una dieta controlada, sinó, vull dir, sense necessitat de fer dieta, en el nostre dia a dia normal, no?
Exacte.
Diu, home, que no vol dir que un dia diguis, mira, és que em dono una alegria perquè em ve molt de gust, mira, aquell bombó, aquell gelat, el que sigui.
Perfecte, però
no passa res.
Una hora lo dolent que sóc, lo dolenta que sóc, no?, per haver fet això.
Clar, no passa absolutament res.
I castigar-se.
Al contrari.
No, tot el contrari. Després faràs una millor elecció alimentària. Aquest és el que ha de ser positiu, no? El continuar avançant i fer millors eleccions alimentàries. I ja està, s'ha d'anar cap endavant. Bueno, també ens ajudarà molt menjar en un entorn agradable. preparar-nos una miqueta de tauleta, aquella esterilla, aquell mantelet petit, ai, preciós, sí, aquell plat, aquell bol molt bonic, estil oriental, per ficar-nos al nostre plat, no? O sigui, fer una miqueta d'un ambient molt agradable, una mica que ens relaxi, sobretot, en el moment de menjar. També ens ajudarà molt a controlar aquest impuls, aquesta ansietat.
Molt important. I això important també, penso, per exemple, de vegades en la gent que has de dinar o sopar sol, pel que sigui, que de vegades penses, bé, per mi, només per mi és igual. I no és veritat, això, eh?
No, inclús, ja no cal que sigui. Si no pots fer casa, doncs que tinguis el teu lloc a l'oficina. Per exemple, jo a vegades, bueno, vaig molt estressada, em toca menjar fora, doncs sé de llocs que m'agraden, sé de llocs que estic tranquil·la, potser són una miqueta més cars, però estaré tranquil·la. Per mi això és molt important. I hi ha aquella taula que m'agrada perquè li toca el solet. Això és molt important. O sigui, que no cal que sigui casa amb el mantelet nostre i amb el plat bonic.
Sí, sí, sí.
No, no, ho podem fer fora també. Intentar buscar el nostre moment per gaudir del màxim del menjar, perquè tot forma part de l'alimentació.
Exacte. Ara que fa bo, per exemple, els que som de la Lliga al Tàper, que jo sempre ho dic, doncs escolta, igual quedar-te davant de l'ordinador és el més ràpid i el més pràctic, però baixa al parc de davant i menja't el tàper a un banc. I ja, mira, t'agafa un...
Surts de l'ofi...
És una altra cosa.
Ja estàs més relaxat, jo què sé, mires a l'infinit i descanses la vista. Això també és important.
És important també com ho presentem, evidentment. I si ja parlem de, per exemple, nens, no? Importantíssim com també els presentem...
Ja, molt important.
El menjar, clar, no? La taula, més que doncs, posar la taula maca és també un ritual,
sí,
no?
Sí, moltíssim, exacte. O anem a ficar la taula tots dos junts i mira, doncs avui aquest arròs doncs, me'l menjaré amb palillos, mira el que et dic, perquè avui el que sigui.
Sí, 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 sí.
Molt important. I ja per últim, una, disfrutar, gaudir del menjar, moltíssim, degustar-lo. No ens oblidem de desgustar menjar. I evitar distraccions, com la televisió. D'acord, que està amb la vista i està amb l'oïda i no ens permet realment centrar-nos en l'acte del menjar. No? És el mateix tenir una conversació que està molt pendents a nivell dels sentits, no?
Uh-huh.
Amb una altra cosa que no sigui menjar.
Aquí, per exemple, en parlàvem fa unes setmanes aquí al programa amb el tema dels telèfons mòbils i parlàvem d'addiccions al mòbil. El mòbil, mentre estem menjant... Fora de la taula, lluny.
Sí, jo ho recomano, però per incentivar una mica això, no? Que estiguis conscient del menjar que estàs menjant, perquè moltes vegades estem tan pendents d'altres coses que, i això ja tanco aquí el tema, no estem receptius a la senyal de sacietat. No ens adonem compte que mengem més perquè... Però estem tan pendents d'altres coses que no ens donem compte si el nostre estómac ens està dient ei, que ja estàs tip.
Ja en tinc prou.
Exacte.
Molt, o sigui, molt interessant. Mira, un altre motiu m'acabes de donar encara per desterrar els mòbils de la taula,
i,
no?
No? I a més, amb mòbils no sé si n'ha fet cap estudi, és possible que sí, però amb televisió sí s'ha fet estudi i s'ha vist que les persones, i els nens sobretot, que miren la televisió mentre es mengen, tenen un índex de massa corporal superior als que no ho fan. Els que estan amb la família, sentats i xerrant.
Clar, perquè el teu cap està a la televisió,
exacte,
i vas menjant de manera automàtica,
tant, exacte,
no?
El teu cervell no està, no està per enviar-li una senyal de sacietat en el teu estómac. I, per tant, tens la capacitat de menjar més quantitat.
No, escolta, si els hi faltaven motius, la Dara n'acaba de donar avui una carretada per sumar-nos a això que podem anomenar, no? Alimentació conscient.
Sí.
Una mica conscient de...
Parem i pensem.
Clar, no només de l'aliment en si que estem menjant o que hem de cuinar, sinó en com ens mengem això, no? I com ho païm, també important.
Clar, és que normalment, mira, si seguim aquestes recomanacions, segurament tinguem millors digestions que si no ho fem corrents i a pressa, parlant per telèfon, discutint, anem barallant, i que tragues aire, que la digestió és més pesada, i bueno, hi ha un seguit de...
Ai, doncs escolta, molt interessant això, avui a Dara, eh? Molt bé, molt bé,
sí,
molt bé.
Sí, és interessant.
M'ha agradat molt. Haurem d'investigar més sobre aquesta alimentació, el mindfulness
en l'alimentació. És una àrea molt interessant, molt interessant.
Mm-hmm. Perfecte, doncs ja saben, si tenen dubtes, a través de Twitter, @copetarragona, o el correu electrònic, tarragona@cope.es, la Dara, dimarts que ve tornarà, i si no la tenen a la consulta Bruma Clínic, Marques de Montoliu 14 de Tarragona. Gràcies, Dara.
Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Vinga, continuem a Herrera en Cope a Tarragona. És moment de la recepta de la setmana i avui he arrencat de la cuina directament al Nacho Pous del Xamfrà del Fòrum de Tarragona. Nacho, molt bon dia.
Bon dia.
Feia molts dies que no venies.
Sí,
ara fa una temporadeta. Això no podia ser. Així que avui t'he fet sortir de la cuina una estoneta. Ja sabem que el Xamfrà del Fòrum el tenen al carrer Lleida número 17 de Tarragona, però ara, avui tenim aquí recepta per tothom. No cal anar fins al Xamfrà, Nacho. Amb què ens sorprens avui? A veure. Doncs
pues mira, avui us faré un tartar de tonyina.
Ah, molt bé.
Un tartar de tonyina.
Molt fresquet també per aquesta època, que ja ve de gust, no? Comença amb aquests entrants, així fresc. Molt bé, molt bé. Tonyina, ara em diràs que serà tonyina pel fego.
Bueno, si pot ser... És de les millors tonyines que podem trobar avui en dia.
El xamfrà la feu servir, suposo,
sí, senyora,
no?
Sí, senyora. Però bueno, qualsevol tonyina, inclús amb una tonyina d'aquestes congelades que venen ja tallades a rodanxes,
sí,
serveix, eh? Ho podem fer.
Vale, perfecte. Això suposo que és important també perquè és crua, no?
Sí,
la mengem crua, sí que millor ho hem de congelar sempre, no?
Clar,
si ho hem de menjar cru.
Per l'anisakis.
Importantíssim, això, eh? O sigui que encara que la comprem fresca al mercat i boníssima,
l'hem
de congelar primer. Molt bé, doncs vinga, apunto, Nacho.
Molt
ingredients.
Bé. Bueno, pues, en aquest cas, poqueta cosa. Vale? És una recepta senzilleta, però que al restaurant, per exemple, es funciona molt bé i la podem servir tant de primer com de segon.
Mm-hmm.
Vale? Bueno, farem servir tonyina, aproximadament entre 100 i 150 grams de tonyina per persona.
Molt bé.
Soja, aigua.
Aigua, molt bé.
Taronja, perquè farem suc de taronja, oli de sèsam i una mica de gengibre en pols.
Ai, quina por em fa el gengibre sempre. És que és molt fàcil passar-se.
Sí, per això dic una miqueta, per això dic una miqueta.
Vale, perfecte, vinga.
Vale? A partir d'aquí, després li podem afegir o uns pinyons torradets, o ametlla de torrada, germinats de rave, qualsevol coseta, que això és per decorar i donar-li un cruixent.
Vale,
i podríem també acompanyar-ho en lloc de dues opcions. Per acompanyar com si fossin torradetes, podem fer-ho amb el pa de gamba, aquell típic del restaurant xino.
Ah, sí.
Vale? O amb endívies.
Ah, m'agrada. Vale? M'agrada aquesta opció endívia.
L'opció de les endívies.
Molt bé.
Perquè la pots posar-ho damunt com si fos una torradeta. Li dona un cruixent, però és més fresquet. Pels celíacs és perfecte,
clar,
perquè no porta la farina. Llavors és una opció.
Perfecte, vale? I a més dona aquest punt també una mica de contrast d'amargant, no?, de l'endívia.
Sí,
molt bé, jo em quedo amb aquesta opció bé, eh? A més
molt
que
bé.
La torradeta així també innovem una mica més, ja posats.
Vale.
Vinga. Doncs
pues bueno, la tonyina, amb això molt fàcil. La rodanxa, ens la podem demanar a la peixateria que ens ho tallen a rodanxes, o podem comprar rodanxa congelada, o si comprem un bloc la tallem nosaltres. Jo recomano... A diferència de l'estic tartar, que la carn es pica més, tampoc ens hem de passar amb la carn, perquè si no sembla un paté al final. Vale? Aquí jo recomanaria fer uns quadradets de la mida de l'ungla del dit petit, per exemple.
Ah, d'acord, molt bé.
Vale? Fer quadradets així. Això ja ho tenim, vale? Tenim els quadradets aquests. Llavors, per macerar-ho això, farem una part de soja i una part d'aigua. Podeu agafar un got de carajillo, o un got d'aigua, o un cubell.
Però la mateixa quantitat.
Exacte. Vale. Després fem un suc de taronja i li afegim aquesta mescla. Això és una miqueta el gust, ja t'agradi més. I l'aigua i la soja es fa per rebaixar una mica el salat de la soja.
Clar, perquè si és veritat que la soja és molt forta, no?
Exacte.
Llavors ens embafaria una mica tot. No?
Això mateix. I després oli de sèsam. Aquí també amb cuidado, perquè l'oli de sèsam és super aromàtic, super fort. Llavors, si ens passem, només tindrà gust a sèsam.
D'acord.
I un polset de gengibre, que és el que deies tu, que si te passes, també heavy.
Ja està. O sigui, això sempre som a temps de rectificar, no?
Per això és una mica jugar una miqueta.
Val més quedar-se curt d'entrada.
Això mateix. I, per últim, aquí podríem afegir cibulet picadet a dins, qualsevol coseta que a nosaltres ens agradi, sapiguem que ens agradi, que sigui d'herbes aromàtiques, mm-hmm. li podem posar. Sense passar-nos, perquè si no, es nota.
D'acord. Vale?
Llavors, macerem. Jo normalment li poso 4 cullerades soperes per cada 150 grams de tonyina.
De tonyina?
Li poso 4 cullerades soperes. I ho deixem macerar, no res, això amb 5 minuts, 10 minuts a la nevera, ja és suficient.
Clar, t'anava a dir, dic molt poquet, perquè si no després ens passem, no?, aquesta mena de
exacte.
Cocció, si podem dir així, de la tonyina,
mateix.
No?
Volem només... Al ser tan petiteta la tonyina, necessita molt poc temps. Llavors, el bo és que la pots tindre a la nevera i just en el moment que l'has de treure és ho mescles tot, barreges i directament al plat.
Perfecte.
Podem utilitzar un motllo d'aquells rodons, ho podem fer amb muntanyeta, com vulguem. I aquí és on podem posar-hi per sobre o uns pinyons torrats o unes ametlles o una mica de caviar d'aquell... No, sucedani de caviar.
Sí, sí.
Si tenim caviar ja seria...
Ja t'entenc.
Tonyina
ja
al fogó i caviar, doncs pues ja...
ja bueno,
és un plat de...
L'acabosa, això ja és una boda. Ja.
I per últim, podem acompanyar amb unes fulles d'endívies.
Vale, perfecte, doncs molt bona opció. I com m'has dit, no com a entrant simplement, sinó com a plat, com a segon plat, no?
Sí,
vull
sí,
dir que, a
sí,
més,
sí.
Aquests dies que estem tots així a plan,
és
molt lleuger.
De cara a l'estiu.
És molt lleuger. Tenim aquest tartar de tonyina a la carta del xamfrà,
sí,
Nacho?
Sí, senyora. Sí.
Sí? I jo et pregunto, aquests dies teniu algun allò, perquè sé que treballes molt en producte de temporada, teniu algun producte, algun plat que diguis això, ho hem posat ara aquests dies a la carta i no us ho podeu perdre.
Bueno, estem treballant... Ja queda poquet, és un producte de temporada, que és el bacallà Skrei. El bacallà Skrei és un bacallà de Noruega.
Sí.
I que és ara la temporada. Ja s'està acabant, però és un bacallà fresc, a diferència del bacallà d'Islàndia típic que coneixem de salat. Això és un bacallà fresc. Està considerat un dels millors bacallars del món. I ara mateix nosaltres estem treballant i, bueno, tenim preparada una recepta per explicar-vos també.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs el proper dia que vinguis parlem de bacallà. Mentre poden anar a tastar-lo al xamfrà del Fòrum, al carrer Lleida número 17 de Tarragona. Nacho, un plaer, com sempre, tenir-te aquí. Tu torna quan vulguis.
Igualment. Gràcies a vosaltres.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Ya no tengo palabras de todo y de nada. El tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior. Ya está frío de amor.
2 minuts per arribar a la una, abans dels serveis informatius de que arribin els serveis informatius de la cadena COPE, nosaltres tanquem aquesta primera hora de programa amb la nostra cançó del dia, aquest Silencio de David Bisbal, que intentem posar-hi una mica d'humor a l'actualitat, com sempre. També creiem que és important ressaltar que nosaltres intentem preguntar, però de vegades no ens deixen. Ara les notícies després, més informació local i comarcal, però, a més, tindrem a la jefa del Club de les Males Madres, que demà seran a Tarragona per parlar de la seva campanya Jo no renuncio, de maternitat i de conciliació. Vindrà també el Moisés Castell a parlar d'aplicacions mòbils i tindrem també música de la mà de la Ruth Guerrero. No s'ho poden perdre, ens queden moltíssimes coses encara per explicar. Fins ara.
Sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver. Y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina clavada.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Partido Socialista pide la dimisión de Concepción Dancausa como delegada del Gobierno en Madrid tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía por un presunto delito relacionado con Mercamadrid. Los socialistas exigen además acelerar la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular. Vamos a situarnos ya en el Congreso de los Diputados. Allí está Ricardo Rodríguez.
En un auténtico suma y sigue, el PSOE exige la destitución de la delegada del Gobierno en Madrid tras ser encausada por fraude. Reclama la comparecencia de Cristóbal Montoro por la denuncia de malversación de caudales públicos contra el despacho equipo económico y además otorga un plazo de 10 días para constituir la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Antonio Hernando habla directamente de alarma social.
Hay una auténtica alarma social. Cada vez que se tira del hilo salen nuevas revelaciones que implican a más dirigentes del Partido Popular y a más miembros del Gobierno. Por lo tanto, lo que nos parece útil es que el señor Rajoy comparezca en una comisión de investigación en la que tiene obligación de decir verdad, so pena de cometer un delito.
De igual manera, los socialistas mantienen bajo sospecha a Rafael Catalá por sus relaciones con Ignacio González.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reitera su confianza en su número dos, en José Antonio Nieto, que va a comparecer este viernes en el Congreso para explicar su reunión con Pablo González, detenido en el marco de la Operación Lezo. Zoido ha defendido a su secretario de Estado de Seguridad.
Yo confío en el secretario de Estado, es una persona seria, responsable, atenta y que atendió en su día pues a el director de expansión de Mercasa.
Todavía del ámbito judicial, contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cita como investigados a la presidenta del Parlament, a Carmen Forcadell, y a los miembros de la mesa que permitieron votar dos resoluciones independentistas. La juez ha citado a Forcadell para el próximo 8 de mayo. Por lo demás, el Gobierno abre la puerta a subir el sueldo de los funcionarios y a subirlo más de un 1% en 2018. Belén Miguel.
Según la secretaria de Estado de la Función Pública, las buenas perspectivas económicas permitirían una subida del sueldo de los funcionarios por encima del 1% en el 2018. Y aunque aún es pronto, Elena Collado revela que esa es precisamente la intención del ministro de Hacienda.
El ministro quiere sentarse a hablar y su deseo, y lo ha transmitido así, es intentar que las subidas salariales sean un poco mejores, claro que sí.
Las comparecencias de presupuestos en el Congreso nos dejan otro anuncio, el del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que ha avanzado que este mismo mes el sistema superará los 18 millones de afiliados.
Por primera vez en 10 años cae la piratería en España. Desciende en concreto un 4%, aunque casi el 85% de los contenidos que se descargan son ilegales, Sefi García.
Y supone, José Luis, un perjuicio económico de casi 1.800 millones de euros. Descienden las descargas, pero se mantiene el número de usuarios que acceden a productos más novedosos, es decir, más caros. La coalición de creadores pide al gobierno rapidez y complicidad. Carlota Navarrete.
Representan ese 80% del perjuicio mayor a la industria. Si de mayo a diciembre bloqueamos 10 páginas, el impacto, no digo que sea un 4%, es que no tendría capacidad para decirte el porcentaje, pero sería inmensamente mayor.
El informe sobre piratería indica que en 2016 hubo 4.128 millones de descargas ilegales en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, amigo Pérez?
Bueno, en El Espejo nos vais a explicar hoy algo que cuesta imaginar, ¿eh? ¿Cómo es la vida en un monasterio en pleno régimen comunista?
Bueno,
No es tan difícil, no es tan difícil. En un mundo que está herido por las divisiones, la verdad es que la Iglesia se muestra como un lugar donde diferencias de raza, de lengua y de cultura no son un obstáculo para la unidad. Y lo vamos a ver en el monasterio benedictino de la Epifanía del Señor en Cuba, que acaba de recibir a un nuevo miembro. Imagínate dónde viene. Es un joven monje coreano de nombre casi impronunciable, Aaron Yang Gyeong-uk. Pues en El Espejo vamos a contar que este monasterio fue el primero que se abrió en la isla desde la llegada del régimen comunista en el 59 del pasado siglo. El permiso de apertura fue fruto de aquella histórica visita de San Juan Pablo II a Cuba en el año 1998. Y la comunidad inicial estaba formada por 6 monjes llegados de Togo, Alemania y Filipinas. Un mosaico que ahora se completa con este monje que nos llega desde Corea. Y además es todo un signo, porque en ese país asiático la Iglesia crece intensamente y con una clara disponibilidad para la misión.
Pues en nada nos lo cuentas.
25
Incluso el hecho de que no sea tan difícil de imaginar.
Venga, hasta luego.
Será momento para El Espejo aquí en el mediodía. Gracias, Restán, José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez José Luis? Buenas tardes.
Bueno, pues el Barça y el Real Madrid ya preparan sus enfrentamientos respectivamente contra Osasuna y contra el Deportivo
Madrid. Podría pasar esta jornada, ¿eh?
Sí, matemáticamente.
Si gana, le gane,
sí.
Si pierde Osasuna, baja Osasuna. Sí. Mira, lo primero es irse a la Ciudad Deportiva del Real Madrid de Valdebebas porque, Miguel Ángel Díaz, tenemos noticia sobre la lesión de Gareth Bale.
Sí, confirmamos ya la lesión del galés que ha sido sometido a una resonancia. Sufre una lesión muscular de grado 2 en el suelo de la pierna izquierda. Va a estar en torno a 3 semanas de baja. Eso quiere decir que no podrá jugar en la eliminatoria de semifinales contra el Atlético de Madrid. Es la 6ª lesión en el gemelo de la pierna izquierda desde que Bale es futbolista del Real Madrid. Va a reaparecer mañana Varane en Riazor, se perfila como titular. Recordemos que Zidane no va a poder contar ni con el sancionado Ramos ni con el lesionado Pepe.
Mañana es Deportivo Real Madrid, mañana es Barcelona Osasuna. Acaba de decir el entrenador de Osasuna, Vasilievich: ya dije que teníamos que tener un plan con Messi y me dijeron vamos a llevar esposas y pistola. Vamos hasta la Ciudad Deportiva del Barcelona a ver cómo viene la mañana a la espera de que hable Luis Enrique. Elena Condis.
Acaba de empezar la rueda de prensa de Luis Enrique. Hoy Messi entrena con normalidad tras quedarse ayer en el gimnasio, ha saltado césped sonriente y ha contado anoche el partidazo que su renovación con el Barça es solo cuestión de tiempo. Mañana contra los Osasuna, dice Luis Enrique, que no les vale nada más que ganar. Seguirá de baja Neymar, cumple el tercero y último partido de sanción, además del lesionado Matías.
Hoy comienza la jornada, 9:30 Atlético de Madrid Villarreal, 7:30 Sporting Español, 8:30 Granada Málaga. Lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06, que estábamos hasta las 3, ¿eh? Que queda mucho mediodía por contar.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas me quedo más tranquila. Además es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El Papa visita Egipto 17 años después de que lo hiciera Juan Pablo II.
Peso anche alle comunità cristiane.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde el Cairo.
Hoy emitimos desde aquí la tarde de COPE.
La tarde se adentra en las calles de un país en estado de emergencia para hablar con cristianos coptos, con egipcios, para comprobar cómo la amenaza yihadista golpea también al turismo. Este jueves y este viernes desde las 3, la tarde de Ángel Expósito desde Egipto, con motivo de la visita del Papa Francisco. COPE, referentes que se hacen oír.
Raúl Cejudo, Arroyomolinos.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Pues porque son ellos mismos los que te dicen cómo pagar menos. En nuestro caso, paramos poco en casa. Y fueron ellos los que nos dijeron de cambiar a un plan mejor y ahora pagamos menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Volia arreglar la meva finca al registre de la propietat per assegurar-la i que els meus fills no tinguin problemes quan jo ja no hi sigui. Que com ho vaig solucionar? Vaig parlar amb el Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Treballen cada dia amb registradors i notaris. Finalment vam inscriure la cartografia de la propietat i ara la meva parcel·la coincideix amb la realitat del cadastre i el registre de la propietat. Ara estic tranquil.
Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica. Els professionals especialitzats en la delimitació de la propietat immobiliària. Estan al carrer Palai 9, primer. Telèfon 93 317 41 98.
Vols ser afortunat? Vine a Peugeot Joaquín Oliva i emporta't una de les 10 Peugeot Partners superequipades, com per exemple Partner Outdoor 1200 PureTech 110 cavalls, amb navegador, càmera de visió posterior, sensors d'aparcament, climatització, mans lliures i un llarg etcètera per 13.610 euros. Només 10 unitats amb preus irrepetibles. Només als concessionaris Peugeot Joaquín Oliva a les Gavarres, Reus i Tortosa.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
9 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. Primer, en àrea de serveis, s'ha normalitzat ja la situació a l'AP7. Recordem que hi havia un carril tallat a l'alçada de Cambrils en direcció sud. Doncs bé, s'ha resolt la situació segons el Servei Català de Trànsit i a hores d'ara es circula amb normalitat a la xarxa viària tarragonina. I avui hem estat molt pendents de la visita de la plana major del govern de Mariano Rajoy a Tarragona. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro i ministre d'Educació, Cultura i Esports Íñigo Méndez de Vigo han escenificat a Tarragona el compromís amb els Jocs Mediterranis. Han signat, han posat sobre paper, aquest destinar 15 milions d'euros als Jocs. Ho han fet al Museu d'Història de Tarragona i ha estat la Ruth Guerrero.
Amb la signatura del conveni s'aporten 10,5 milions d'euros, una xifra a la que s'assumen les aportacions realitzades anteriorment. Un total de 15 milions d'euros que sembla garantirà la celebració dels Jocs del Mediterrani 2018. Escoltem la vicepresidenta i ministra de la Presidència, Soraya Sáenz de Santa María.
La organización de estos juegos es una demostración de cómo la cooperación, el diálogo y los esfuerzos compartidos encaminados al interés general conducen al progreso y al éxito conjuntos.
S'escenifica i s'oficialitza així el conveni de col·laboració del govern amb la 18a edició dels Jocs, un camí gens fàcil que amb la signatura es tradueix en el compromís del govern, l'èxit dels Jocs del Mediterrani. És l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros.
El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido fácil ni sencillo. Hubiera sido imposible de realizar si no hubiéramos contado siempre y desde el primer minuto con la lealtad institucional de todas las instituciones. Los Juegos Mediterráneos serán un éxito, no hay ninguna duda.
Institucional, de la mateixa manera quan ha estat el discurs, Ruth, perquè no s'ha permès a la premsa fer preguntes.
Sí, s'ha limitat als discursos oficials, no s'ha permès a la premsa fer preguntes, així queden sense respostes qüestions com què passaria si els pressupostos generals de l'Estat no s'aprovessin.
I més qüestions. Finalment jutjaran la tragèdia del Love Parade en què van morir 21 persones, entre elles dues joves tarragonines, Clara Zapater i Marta Acosta. Un tribunal alemany ha reobert ara el procés penal després que el jutjat de primera instància tanqués el cas dient que no hi havia proves suficients. El tribunal ha ordenat ara l'obertura d'aquest judici oral contra 10 persones investigades, 4 treballadors de l'organització i 6 funcionaris municipals. Els investiguen per la llau humana ocorreguda l'any 2010 en aquest festival de música tecno. El pare d'una de les víctimes, Francisco Zapater, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que estan satisfets perquè tancar un cas d'aquesta magnitud sense judici hagués estat una injustícia.
Que es tanqués sense judici era una injustícia i una immoralitat. I nosaltres confiàvem en que es fessin judicis. Llavors, pues, estem satisfets, contents, no? Perquè no se pot estar content per un fet d'aquesta analogia, però estem satisfets de que això es pugui analitzar i investigar en un judici oral i públic.
I els expliquem també que s'ha inaugurat la depuradora del Catllà que permetrà ampliar la capacitat de la presó de Mas d'Enric, que era una condició imprescindible perquè el centre arribi als 800 interns al mes de setembre. L'equipament ha suposat una inversió de més de 2 milions d'euros i tractarà també les aigües residuals procedents d'una desena d'urbanitzacions del sector oest del municipi del Catllà. La Generalitat ha anunciat una inversió de 16 milions en 5 anys per construir 7 noves depuradores al Tarragonès. I encara un apunt en plana econòmica, Reus ha posat en marxa la finestreta única empresarial. Això permetrà tramitar de manera immediata una nova activitat econòmica a la ciutat, per exemple. Per ara aquesta eina està en fase d'implantació, però servirà també per poder obtenir permisos d'obres i llicències més complexes. Es vol fer els tràmits més ràpids i estalviar paper. Amb això arribem a la 1:13. Nosaltres ens aturem un moment per la publicitat i tot seguit continuem amb més qüestions aquí al migdia COPE Tarragona.
No et perdis els Outlet Days de MediaMarkt. Menys 25% en portàtils, menys 25% en mòbils, menys 25% en electrodomèstics, menys 25% en televisors i així en més de 10.000 productes, només fins al 26 d'abril. MediaMarkt. Somiar? No. El següent.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco. One more time, I'm gonna
celebrate. Oh yeah, all right, don't stop the dancing. Tinc una mica de por perquè ha entrat l'expert en aplicacions mòbils del programa, Moisés Castell. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Perquè m'ha dit abans d'entrar així, ràpid, abans d'entrar, passat per aquí, l'altre costat de la peixera, i m'ha dit, avui t'agradarà molt l'aplicació. Sí, no sí. Sé, és una de he notes trobat... de veu?
No, he trobat una que sé que t'agradarà molt.
A veure.
De fet, hem comentat coses relacionades en anteriors programes. Saps de què va? Relacionar el menjar i les fotos.
Ah, m'encanta, perquè jo he de dir que tot i que estic fent propòsit d'esmena per terror de la meva família i amics, encara continuo fent les fotos del menjar. Els dic, espera't que vull fer, he d'agafar l'enquadre perfecte, la llum. Soc un conyàs, mira, perdó.
Doncs aquesta aplicació no t'ajudarà, de fet... incentiva a continuar fent.
Doncs soc tota orelles, Moisés.
Ja vam parlar una vegada de Just Eat, la nevera roja,
sí.
Que era la mateixa empresa, etc. I el que fas és buscar un tipus de menjar, un tipus de restaurant i el restaurant. Doncs porta una aplicació que es diu Food Spotting,
sí.
Que no busques restaurant, sinó busques per plats.
Ah, molt bé.
I com no, per fotos de plats.
Ah, oh, sí, però i està fet a partir de les fotos dels usuaris?
Dels usuaris.
Ah,
tu ja no estàs buscant, perquè de fet tu pots anar a un restaurant i potser tens plats bons, i per exemple tu em dius, mira, pots anar a dinar al carrer, tal, que sí. Vaig dinar molt bé, però potser jo arribo i no demano el que vas demanar tu. I jo et diré, Mònica, m'has enganyat.
Clar, no.
Me tienes que passar la foto que hiciste.
O sigui que tu dius, jo busco el millor, no sé, el millor gazpacho de tota la demarcació de Tarragona.
Doncs, et surt, la veritat que m'agrada molt, perquè es veu un mapa, i amb les diferents fotos que han pujat dels usuaris i les crítiques.
Ui, però m'ho vaig a descarregar ara mateix, això?
Sí.
Food Spotting es diu,
Food Spotting, en doble D.
Doncs vinga, més coses, sí. A veure.
De fet, és això, com és una eina per els amants de menjar fora de casa, no? Aleshores, qui va buscar el plat concret, no? És que no t'has plantejat mai? Mira, em va passar fa poc a la plaça de la Font, a Tarragona.
A veure.
Uns turistes que em van venir i dicen, no s'apetece comer escalivada. I em vaig quedar en blanc, vaig dir.
És veritat,
i dic, això. I digo, hombre, pues escalivada lo tienen fácil porque supongo en todos sitios. Y habrá, però no sé concretamente.
La mejor escalivada,
clar,
no?
I jo li podia recomanar restaurants bons de la part alta, que estaven a la part alta, però no un en concret que tingués a la seva carta escalivada.
O sigui, a través d'aquesta aplicació tu busques per escalivada.
Clar, pots buscar per escalivada i en plats d'escalivada. I tu els veus. És que al final sí. Ja pots llegir una crítica, que també, que hi ha valoracions, estrellites, crítiques, comentaris, però l'important que veig aquí que diferència d'altres aplicacions és la foto,
vale.
Que vas buscant per plat.
O sigui, però clar, aquí també
hi ha... Perdona, i amb l'escalivada, és que m'estic recordant, em va fer molta gràcia perquè vaig anar després a un kebab a sopar aquella mateixa nit i tenien un kebab que portava escalivada.
Què dius,
ara? Sí, l'Estambul, no sé si ho coneixes.
No el conec, però ja diré.
Sí, sí.
No? Però llavors, o sigui, clar, aquí pugem les fotos. Jo, per exemple, me la descarrego, pujo una foto, vaig avui a dinar a un lloc que em sembla magnífic, en què menjo, no sé, doncs mira, un gazpacho fantàstic. I faig una foto que, a més, m'ha quedat ideal perquè he agafat l'enquadrament perfecte, la llum, tal, Però jo
I és un menjar fred després de tot això, però...
No, però és gazpacho,
El gazpacho, perfecte.
Vale? No estic parlant d'escudella. Llavors... Jo pujo la foto i si a sobre, a més de quedar-me la foto magnífica, està bo, jo mateixa et dic el millor gazpacho de Reus. Sí?
Què tenim que tenir? La connexió a internet,
sí.
I la geolocalització activa.
Vale.
Aleshores, te marca en el mapa aquella foto i aquell comentari que has pujat. Aleshores, jo com a usuari obriré i dic, mira, tinc que menjar el mejor gazpacho de Reus. Obro el mapa per Reus, busco gazpacho i me sortiran les fotos sillant de gent que ha menjat gazpacho a Reus.
Doncs mira, ja que estem en l'exemple, va, jo em comprometo, em baixaré aquesta aplicació i buscaré gazpacho a Reus, a veure si surt.
A veure si surt.
D'entrada, si algú coneix un lloc a Reus on facin un gazpacho boníssim, que ens ho digui a través de Twitter, per exemple, @copetarragona, al correu electrònic tarragona@cope.es, al telèfon, és que espera, que tinc 977 32 60 50, i si volen jo em sacrifico i m'envien una nota de veu
Amb una foto, també.
Si volen foto, també, WhatsApp 672-65-35-34, 672-65-35-34, i jo aniré a aquest lloc, faré la foto, la pujaré, i així podràs veure.
I si algú ens vol convidar, també.
Ah, si algú ens vol convidar a Gaspatxo, nosaltres encantats, també, de fer les fotos, de pujar-ho a Footspotting, al que convingui, eh? O sigui, nosaltres aquí estem oberts, som fàcils de sobornar, eh?
I tant.
No demanem gaire, un Gaspatxo. No sé, si algun dels cuiners habituals del programa, Moisés, que ens escolte, està ara mateix en la ràdio posada a la cuina.
Ja, pues perfecte. Ja pot començar.
Que ens avisi que anem. Doncs molt bé. Suposo que això és arreu del món, Footspotting,
sí, sí,
no?
Sí, de fet, a Espanya encara no es coneix bastant.
Massa.
No? Però estic veient que a altres països ho vaig conèixer a través d'un foro que d'aplicacions de més d'aquestes coses rares que jo entro.
Sí.
I està funcionant molt bé. De fet, sabeu que les primeres versions no era molt àgil, no estava molt bé, però ara jo l'he provat i està molt, sí? Molt bé. I de fet, jo personalment, al final el resultat que és una gran base de dades que va en augment de mica en mica, com totes aquestes aplicacions o plataformes que es nutreix del contingut dels usuaris, sí, amb moltes opinions i fotos reals del que pots provar, no? Que pots estar en els restaurants.
Mm-hmm. Android i iOS?
Correcte.
Sí, o sigui que ho podem fer servir tothom. I mira, uneixo a la que ens vas dir fa uns dies, aquesta del Google Goggles, no? Que ens traduïa. Per exemple, si estem de viatge, és una bona manera, perquè si estem buscant, no?, un lloc on es menja bé o hi ha algun plat típic d'una ciutat o d'un país, buscar per aquell plat.
Mira, perfecte. I tu trobaràs la descripció, etcètera.
I després amb el Google Goggles ho podem traduir. Així és. Menú, tot, està tot lligat, eh? Està tot connectat. Gràcies al Moisés podem anar de viatge amb garanties.
I
menjar molt bé. Doncs, Moisés, moltíssimes gràcies. T'espero d'aquí uns dies amb més coses.
I a tu, Mònica.
Anem a la búsqueda del gazpacho.
Ai,
perfecte,
ai.
Eh?
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passem 21 minuts de la una, seguim en directe al migdia COPE. Ruth, nosaltres ens vam proposar ahir continuar celebrant Sant Jordi tota la setmana.
Sí, perquè ha de ser només un dia si tenim més dies per
aquí endavant. Està. Nosaltres ja parlem habitualment de llibres, al programa, ho saben, tots els divendres, al Pàgina Zero els fem una proposta, però volíem aquesta setmana estendre aquestes propostes a diari, perquè la setmana passada ja vam posar algunes d'aquestes càpsules, amb alguns lectors del carrer llegint fragments de llibres, també nosaltres en aquest cas, i volem que escoltin quina és la nostra proposta literària d'avui. I atenció, que té premi, escolta molt atentament. Ruth, no miris així, que no pots participar. Tu no pots, però escoltin, a veure si saben quin llibre és.
Ai, que participin.
A veure. Al Raval de Jesús on vivien hi havia una sabateria, amb el terra i les parets folrats de fusta, estreta i plena de gènere fins al sostre. Es deia Escardó. Recordava la llum del matí que entrava a través dels vidres, reflectida a les capses de sabates de les prestatgeries, asseguda al banc mentre s'emprovava unes botes amb cordons o unes sandàlies vermelles d'estiu. A la mateixa vorera hi havia tres establiments de dolços, la pastisseria Sisa, les Glòries de Reus i la confiteria Poi. Els diumenges solien anar a buscar postres. La tria depenia, no sempre era el mateix lloc. Va deixar els àlbums sobre la tauleta i va tornar a la realitat. Escriu Maria Lluïsa Amorós al Retorn de l'Àngela, a Monada Edicions. Aquest Retorn de l'Àngela ha estat un dels més venuts també aquest Sant Jordi, sobretot a Reus, que aquí cada ciutat tira dels seus.
Clar, si és una filla il·lustre, no?, reusenca, i llavors ha tocat ella.
Exacte, a veure si ens pot acompanyar d'aquí uns dies, que ho tenim pendent parlar amb ella, d'aquest Retorn de l'Àngela. Aquesta és la nostra recomanació literària d'avui. Volem escoltar les seves, no? Ahir vam regalar un lot de llibres, ja.
Estem esperant, que ens truquin, que ens escriguin.
Que ens escriguin, que ens truquin, que vinguin a la ràdio a dir-nos un persona, el que vostès vulguin, eh? Perquè ahir vam regalar ja un lot de llibres, però estic, és que estic molt esplèndida jo aquesta setmana, en tinc un altre.
Ai, el que et deuen haver regalat a tu a Sant Jordi.
A mi, Pàtria em van regalar. Però no el van regalar abans de Sant Jordi, però compta igual, no?
Un exitàs, eh, Pàtria?
Sí, més venut en llengua castellana.
Sí, sí, així
en ficció.
És.
Per tant, jo el recomano moltíssim, eh? Ja ho he fet més d'una vegada aquí al programa. És molt, molt interessant. Però bé, tenim un lot de llibres fantàstic que inclou un dels més venuts aquest Sant Jordi a les comarques de Tarragona, que és aquesta filla esborrada de la Margarida Aritzeta. I si el volen guanyar, només ens han de dir, és que és tan fàcil, és que no és ni un concurs això, Ruth.
No sé què has fet aquesta vegada. No
és que no és ni un concurs, que em diguin quin llibre van regalar per Sant Jordi o quin els hi van regalar a vostès. ¿Vale?
Sí, és senzill, fins i tot ens podrien dir el que s'estan llegint ara mateix.
També, si l'han començat ja. Ens poden trucar al 977-32-60-50, enviar-nos una nota de veu al WhatsApp del programa, al 672-65-35-34, 672-65-35-34, i si no, una piulada al Twitter, val? @copetarragona. Vinga, el més ràpid o ràpida s'emporta aquest lot de llibres. 977-32-60-50.
Vols ser afortunat? Vine a Peugeot Joaquín Oliva i emporta't una de les 10 Peugeot Partners superequipades, com per exemple Partner Outdoor 1200 PureTech 110 cavalls, amb navegador, càmera de visió posterior, sensors d'aparcament, climatització, mans lliures i un llarg etcètera per 13.610 euros. Només 10 unitats amb preus irrepetibles. Només als concessionaris Peugeot Joaquín Oliva a les Gavarres, Reus i Tortosa.
Ayer estuvimos de bautizo en Restaurante El Álamo.
¿Ah, sí? Pues mi cuñada celebra allí la comunión.
Es perfecto. Tienen una gran zona infantil con castillos hinchables, colchonetas, toro mecánico.
Mi vecino se casó allí. Un magnífico menú, sin límites de horarios, y le regalaron la barra libre.
Los jardines, preciosos. ¿Te fijaste? Y amplias zonas de parking. Yo, las bolas de plata, en Restaurante El Álamo.
Restaurante El Álamo, 977-84-62-40. Carretera de Montblanc, en Alcover.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Seguim amb més qüestions al migdia COPE de Tarragona. Aquest dimecres, 26 d'abril, hi ha una nova sessió del Pati de Mares i Pares Tarraconins, l'escola del Club dels Tarraconins. I mañana llega una de les conferències més esperades d'este ciclo, la de Laura Baena, fundadora del Club de las Malas Madres. I a Laura, a la mala madre jefa, la tenemos al otro lado del teléfono. Laura, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos.
No, un placer estar con vosotros aquí.
Oye, ahora te pregunto sobre de qué irá la conferencia de mañana, pero antes, para aquellos que no os conozcan todavía, que creo que es difícil, cuéntanos qué es esto del Club de las Malas Madres y cómo surgió.
Pues el Club de Malas Madres es una comunidad emocional 3.0 de madres, como decimos, con poco tiempo libre, alergia a la niñería y con ganas de cambiar el mundo, ¿no? Al final viene a romper el mito de la madre perfecta, a desmitificar la maternidad y a intentar luchar por un modelo social de maternidad que realmente se conecte con la realidad que vivimos hoy en día las madres, ¿no? Yo cuando fui madre por primera vez hace 5 años, pues me di cuenta de que teníamos idealizada la maternidad, de que realmente lo que estaba viviendo y experimentando no tenía nada que ver con ese modelo social de maternidad arraigado en la sociedad, ¿no? Y con lo que nos vendían los medios de comunicación, la publicidad. Y entonces decidí desahogarme en una cuenta de Twitter a la que llamé Malas Madres, porque me sentía así, me sentía mala madre porque no llegaba ese canon de madre perfecta y esas normas no escritas de la maternidad, ¿no? Y así claro. Comenzó todo, de un sentimiento individual, se conectó con la necesidad social que había de que alguien dijera la realidad de la maternidad, ¿no?
Y hay una palabra clave, yo creo, en esta lucha, si lo podemos decir así, ¿no? Por desmitificar esto de la madre perfecta también. Hay una palabra clave que es conciliación, que a veces se usa muy en vano, me parece a mí, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Nuestra lucha social es la conciliación. Nace también, como todo lo que nace en el club y en esta comunidad, de manera natural, porque yo empecé a compartir mi experiencia personal con la conciliación, que cuando me di cuenta de que al ser madre la conciliación es ese cuento chino que nos creímos, y que el verdadero techo de cristal de la mujer es la maternidad. Y entonces empecé a comentarlo, a compartirlo con la comunidad, y empezaron a salir muchas madres contando su experiencia y su manera de vivirla y cómo conciliábamos al final comiendo menos, viviendo menos y durmiendo menos, como podemos. Y de esas experiencias pues quisimos darle forma, y justo fue con Maite Goscozábal, que es de allí, de Tarragona, que es mi compañera en este proyecto Yo No Renuncio, con la que empezamos a dar forma a este proyecto, un proyecto muy bonito que para nosotros es muy importante y que ya es asociación Yo No Renuncio, en la que empezamos a visibilizar el problema social de la conciliación, a visibilizar que las mujeres somos penalizadas laboralmente por ser madres, que hay una fuga de talento femenino brutal, que hay una renuncia a la que nos empujan a las madres, y no queríamos dejarlo como una lucha aislada, ¿no? Como una, queríamos ser altavoz realmente de una generación que está muy preocupada con este tema, y empezamos con un primer estudio sociológico que hicimos hace 2 años, Concilia 13F, en el que se venía a decir que el 80% de las madres profesionales no pueden conciliar, y este año en febrero lanzamos el segundo estudio, Somos Equipo, porque nos dimos cuenta en todos los talleres que hemos hecho, en todo el trabajo que llevamos haciendo durante estos 2 años con empresas, con partidos políticos, que realmente es muy difícil avanzar en el terreno laboral, sí, en avanzar y en luchar por esa conciliación real, si en casa, en el hogar, no somos corresponsables, no hacemos equipo y no existe la verdadera conciliación, ¿no? Entonces, en este segundo estudio hemos trabajado también más la parte de corresponsabilidad y seguimos ahí día a día intentando que esto cambie.
De hecho, esta campaña Este Yo No Renuncio lleva, como nos dices, mucho tiempo de lucha, y ahí sigue activa esta petición en change.org/no renuncio, ¿no?
Sí.
Para que cada vez más gente se sume. ¿Cuántas adhesiones lleváis ya, Laura?
Casi 300.000 firmas, y la verdad con hitos significativos que contaremos también allí cuando estemos en Tarragona el miércoles, como por ejemplo que fue aprobada como propuesta de ley en las Cortes de Valencia y ha sido aprobada en presupuesto, fue presentada también en la Asamblea de Madrid, nos hemos sentado con todos los partidos políticos gracias a esa petición y ese impulso que nos dio change.org al inicio del proyecto, y la verdad que bueno, eso es una medida, incentivos fiscales para PYME que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria, es una de las tantas medidas que creemos que hacen falta para impulsar el cambio social, pero que es muy importante comenzar y que sean medidas que afecten a los 3 agentes sociales, ¿no? A familia, a Estado y a empresa, y creíamos que con esta medida llegábamos a un cambio importante que podía repercutir y revertir este problema de la conciliación.
Uh-huh. Decías que es importante empezar por casa, por ejemplo, creando equipo, ¿no? ¿Crees que en el tema de la conciliación también tenemos que, aunque no renunciemos, aprender a delegar, que eso yo creo que
sí,
muchas madres no lo llevan especialmente bien, ¿no?
Es que no es posible hacerlo de otra manera. Es
claro.
Que si realmente no implicamos al hombre en el cuidado de los hijos y si somos madres solteras o divorciadas, pues tendremos que implicar a otras personas que nos ayuden a compartir la maternidad, porque hoy en día ser madre y profesional es muy difícil, ¿no?
Sí.
Y si queremos no renunciar a ver crecer a nuestros hijos y no renunciar a nuestra carrera profesional, o bien hacemos equipo o difícil lo tenemos, ¿no? Entonces sí que creemos que hay que implicar al hombre, creemos que este problema hasta ahora los hombres no han sido llamados a este problema y tenemos que empezar a impulsarlos con medidas que cambien un poco la evolución hacia donde vamos, que realmente estamos mucho peor de lo que creemos.
Claro. ¿Qué os parece, por ejemplo, desde vuestro club, que estáis trabajando mucho por esto de la conciliación, el tema de la reforma horaria, Laura? Porque esto también es un debate abierto, por ejemplo, en Cataluña la Generalitat
sí,
ya ha dicho que se quiere sumar, ¿no?, a este proyecto, pero no sé si es un cambio, ¿es posible, real, lo veis posible?
Nosotros creemos que es fundamental, ¿no?, y creemos que es fundamental sobre todo que afecte a todo el mundo.
Claro.
¿No? Nosotros luchamos por una conciliación que no sea solo para madres, sino que sea para todo el mundo, porque para nosotros el objetivo es poder vivir, ¿no?, y vivir con calidad, ¿no?, y con estos horarios y esta locura pues es imposible, ¿no? Nosotros creemos fundamentalmente en las jornadas flexibles, es decir, creemos que cuando eres padre, madre, o cuando no tienes hijos, pero tienes otras cargas familiares, o tienes que conciliar con tu tiempo personal, es necesario flexibilidad, ¿no?, flexibilidad horaria y una cultura del trabajo entendida por objetivos y no por la cultura de calentar el asiento y el presentismo
sí,
laboral que arrastramos tanto, ¿no? Entonces, es decir, hay medidas que luego se pueden ir estableciendo, pero hay que entender primero eso, ¿no? Hay que concienciar socialmente a los líderes de empresa, a los empleados también, a la gente, ¿no?, de que no se trata de que a las 3 de la tarde se te caiga el lápiz, sino que realmente trabajes de otra manera y puedas tener esa flexibilidad compartida con una responsabilidad por parte del trabajador.
Uh-huh.
Entonces, va a costar, pero yo creo que también proyectos como la reforma horaria que tenéis allí ayuda a ir cambiando conciencias.
Sí. Mañana tenemos, este miércoles tenemos oportunidad de verte a ti, como decías, con Maite Euskozábal, ¿no?, que es socióloga del
sí,
club también, en esta, para contarnos más de cerca esto de Yo No Renuncio y que os podamos un poco también plantear preguntas, ¿no?, en
por
el Palau de Congresos.
Sí, me encantaría. Es decir, queremos que estén allí todas las malas madres, que venga muchísima gente. Va a haber una parte de charla en la que yo empezaré contando un poco cómo nace el club, cuáles son los proyectos actuales que tenemos, y luego le daré paso a Maite, que aparte una de las razones de estar en Tarragona allí es porque ella es de allí y nos hace especial ilusión. Ella contará toda la parte de cómo nace esa necesidad social de luchar por la conciliación, de cómo se va gestando ese proyecto y cuál es el camino que tenemos ahora en el que estamos trabajando, y luego también lo animaremos con vídeos muy divertidos que tenemos, y dejaremos una parte a que nos hagáis todas las preguntas que queráis y a que entremos en un debate divertido, seguro y enriquecedor para todos.
A mí me gusta esto que dices de que vayan muchas malas madres, pero también yo lo abriría malos padres, a malas tías, a malas...
Que venga todo el mundo.
Que venga todo el mundo.
Aparte, realmente cuando doy charlas, es decir, doy charlas, la mayoría, a veces doy charlas a públicos que son más de mi sector, del marketing y la comunicación, otras veces a empresas, y la suerte es que nos escuche todo el mundo, ¿no? Porque claro, al final sí que lo que intentamos es cambiar conciencias, es cambiar ese modelo social de madre que hay, y esto es una cosa que tiene que cambiar a todo el mundo, no solo a las madres, ¿no?
Claro. Quedan todavía algunas plazas, no muchas, o sea que no tarden, en www.tarraconins.cat pueden hacer las inscripciones. La charla será este miércoles día 26 a las 6 de la tarde en el Palau Firalí de Congresos de Tarragona, y si no, Laura, tenéis toda la información también en www.clubdemalasmadres.com, que no paráis, ¿eh? O sea, porque el Yo No Renuncio es una campaña importantísima, pero hacéis muchísimas más cosas.
Sí, hacemos muchas cosas y tenemos también mucha importancia en la parte de emprendimiento de las madres y en eventos y también al final en poner humor a esta vida de loco que llevamos, que eso es una de las insignias nuestras y la que no queremos perder nunca.
Sí, yo creo que una de las cosas muy buenas que habéis conseguido es que muchas madres digan con orgullo que son malas madres, ¿no?
Sí, y esa parte de empatía, de sentir que esa manera de vivir la maternidad, de que eso que te pasa, ese fallo que has tenido, de esa duda, de esa confusión, la maternidad es todo el rato esa contradicción constante, ¿no? Pues lo que más me dicen siempre es, gracias al club no estoy sola, no me siento un bicho raro, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esa empatía la hemos conseguido y es crear esa comunidad emocional.
Pues para hablar de todo esto, del Yo No Renuncio, de conciliación, de todo lo que le quieran preguntar también a Laura y a Maite, mañana en el Palau de Congresos. Laura Baena, un placer, vuelve cuando quieras.
Un placer enorme, muchas gracias por vuestro cariño.
Gracias.
Hasta luego.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900 100 251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios EARN.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Amb això hem arribat a la 1:36. Ja saben que els dimarts a aquesta hora sempre és hora de posar-hi música. Ho fem a cau d'orella de la mà de la Ruth Guerrero i avui això sona així.
Soy inmigrante, soy humano, debo luchar. Busco tener derecho a trabajar. Africano refugiado.
Nascut a Reus, entre cançons de Leño, Barón Rojo o Barricada, va començar a crear-se un sentiment per la música, per aquest art que té més sentit que mai, avui, fusiona com ningú les notes amb les vivències i la realitat de molts. El Toubab, que és com el coneixem, presenta La Travessia, una cançó preciosa que ens convida a fer camí amb persones que no ho tenen gens fàcil. Ell és en Jaume Blanc i aquest és el seu single, La Travessia.
Regresar.
mientras tanto la vida me...
Bon dia, Jaume. Bon dia, el teu pap.
Hola, bon dia, què tal?
Com et dic millor?
Bueno, com prefereixis.
Com vulgui, no?
Sí, sí.
Ja està bé, ja
som,
està bé.
Som a casa.
Tu ets nascut a Reus?
Sí, natural, de Reus, del barri Fortuny.
Del barri Fortuny. Jo vaig estudiar a l'escola Maria Fortuny.
Ah, mira, veus.
Mira, tot està lligat,
sí,
no, a la vida? Sí, tot és per algú. Doncs bé, aquesta és la travessia que escoltem. Una cançó que ha estat molt present en el cap de setmana dels reusencs de nosaltres, perquè, com dèiem, tu ets reusenc i has volgut posar l'accent senegalès i t'has sumat a la festa per la cultura senegalesa. El divendres vas estar a Calmassó donant suport a l'escriptor que ha sigut la teva font d'inspiració, ara ja ens explicaràs més, el Mamadou Dia, acompanyant-lo en la presentació del seu llibre. I també el dia següent el Bar Campus, on et vas fer acompanyar per músics senegalesos. Com ha sigut, com ha rebut la gent de Reus aquest nou treball teu?
Bé, molt content, perquè en un principi volia concentrar tot en un acte, però després, siguent les festes de Sant Jordi, vam pensar que potser estaria bé dividir-ho en dos actes i donar una miqueta més de protagonisme al llibre, no tant a la cançó. I vam pensar en fer dos actes, un el divendres, com deies, a Calmassó a les 8 de la tarda i un altre el dissabte al campus a la 1 del migdia, i perquè també el públic en general doncs, tingués més opcions. No? Crec que això ha anat bé en aquest sentit, perquè molta gent que estava el dissabte no estava el divendres o al revés, no?
Parlàvem del Mamadou Dia. Com comença aquesta travessia que ens portes i de la que ell és protagonista?
La cançó en si comença inspirada durant molts dels meus viatges, no? Jo he recorregut tota Europa en tren, tocant per carrers, per places i petits locals, i vaig fer el mateix al nord d'Amèrica, en concret a Canadà, també d'est a oest tot el país, i darrerament he fet Perú, Equador i Colòmbia, aquest cop amb autobús, no? I durant tots aquests viatges, aquestes travessies personals, m'he trobat amb molts immigrants i tots coincidint amb una cosa, no?, de que tots són, la gran majoria, gent humil, gent pobra, que va buscant un futur millor i que va buscant, en definitiva, algo tan senzill com és treball i poder, doncs, tindre un present millor, no? La casualitat o la connexió, digue-li com vulguis, amb Mamadou Dia, és a partir de que jo llegeixo un article, una entrevista que se li fa amb ell, i aquesta entrevista em porta a descobrir un llibre que havia escrit, Mamadou Dia, no? Mamadou Dia és un immigrant que ve de Senegal amb patera, amb cayuco, i que arriba a Canàries, i que després d'aquesta travessia, pues ell s'estableix a l'estat espanyol i amb aquests 8 anys que ha estat vivint aquí, perquè ara ha tornat a Senegal, doncs fa un recull de lo que és la seva experiència en un llibre que es diu 3052, no?
Sí, sí, 3052, Persiguiendo un sueño. I ho diu així, no?
Exacte.
Que persegueix aquest somni, que hi ha una història darrere, i el Mamadou l'explica.
Sí, i després també perquè hi ha alguna cosa més, no? Aquest llibre 3052 es refereix a la distància que hi ha des del seu poble aquí a Múrcia, no? Des del Gandiol, del nord de Senegal, a Múrcia, la distància que hi ha són 3052 quilòmetres, no? Hi ha un més enllà amb tot això, que és una reflexió, no? Que és que ell diu està perseguint un somni, que podria ser una metàfora també amb la música, no? Amb les meves cançons. I al final aquest somni, aquesta búsqueda, et dones compte de que no l'has de buscar en un altre lloc que no sigui en el teu interior. Tot el que tu tinguis, el teu èxit o el teu fracàs, està dins teu. Em refereixo perquè molts immigrants a vegades també marxen sense conèixer la realitat en la que es poden trobar, i això és la reflexió que fa en Mamadou Dia. O sigui, aquí no estem jutjant la migració, si és bona, si no és bona, si no perquè marxen o no marxen, sinó que a vegades també aquesta immigració està disfressada o està interpretada d'una manera que no és real, no?
Tu també has sigut immigrant, no? Quan fas aquests viatges també ho ets en part i t'hi poses a la seva pell.
Clar, jo sóc immigrant cada cop que viatjo, però també sóc immigrant perquè jo penso que tots som immigrants. Crec que cadascú de nosaltres, si mira les seves arrels, no hi ha més de 2 o 3 generacions que estiguin assentades al mateix lloc on tu has nascut. Jo, per exemple, els meus avis, ja tinc per part de la mare, som andalusos. Llavors jo vaig néixer al barri Fortuny, com dèiem abans, i al barri Fortuny quasi bé tota la gent de la meva placeta o eren fills d'andalusos o extremenys, o sigui, poca gent havia nascut a Reus, no? Però, en definitiva, el que veníem dient, la gent l'únic que busca és trobar un espai on està millor. I a vegades també hem de saber d'on venim, no? I jo crec que nosaltres, abans de jutjar l'altre, el que sigui considerat de fora, hem de mirar també una mica la nostra història i conèixer-la. Perquè nosaltres, per exemple, hem estat durant molts anys siguen les persones que hem anat colonitzar. Ja no només comencem per Amèrica, tot el que vam fer, sinó que a Àfrica, per exemple, a Senegal, a Dakar, davant de les costes de Dakar, hi ha una illa que es diu Isla de Gore, i a la illa de Gore hi ha un fort on estaven tots els esclaus i on se feia la tracta de l'esclavitud. Això va estar durant 400 anys. 400 anys, jo ho dic amb una dècima de segon, però 400 anys és molt de temps. I aquesta tracta d'esclavitud es va fer amb els europeus, amb els portuguesos, amb els espanyols, amb els francesos, i tots els europeus formem part d'aquella culpabilitat. Van fer molt de mal. 400 anys no es diu, com te deia abans, en un segon. Això els hi deixa una herència amb ells. Llavors, bueno, ells, clar, tenen un retras econòmic i social que és normal que potser doncs, vinguin aquí. Jo a vegades me pregunto com és que venen amb so de pau, perquè, clar, jo si fos fill senegalès igual no vindria amb so de pau.
Tu tens molts lligams amb la cultura senegalesa i per això parles en propietat, per això saps de bona tinta, fins i tot el teu nom, que el teu nom té un significat.
Sí, el Tobab ve de Senegal, de fet, no? El Senegal, als homes blancs els hi diuen Tobab.
Uh-huh.
I bé, jo em dic blanc de cognom, i sí, és cert que he viatjat molt per tot el món, però Senegal és un lloc on pensava que havia deixat mig cor, però el tinc sencer, no? Jo a Senegal m'hi sentim molt bé, i com t'he dit ara, aquesta petita reflexió, no? Jo a vegades parlo amb companys senegalesos que dic, com pot ser que els homes blancs, els tobabs, amb tot el mal que hem fet allà a Senegal, quan arribem, allà a Senegal li diuen el país de la taranga. I taranga vol dir hospitalitat. Allà l'hospitalitat és un bé comú, o sigui, el que quasi bé no té res, si té un got de te és capaç d'agafar dos gots i compartir-lo amb tu, no? I hi ha una sèrie de valors que nosaltres no tenim. I a mi em xoca molt això de que ells siguin tan agraïts amb nosaltres i a mi em dóna la sensació de que nosaltres no siguem tant amb ells.
D'aquesta gratitud en parlem, hem tingut el nom de Mamadou. Ella ha fundat una associació que no sé si la pronuncio bé, que és la Jajatai, són risses de candiol, i amb això doncs pretén, no?, ajudar també els més petits, també aquests petits que arriben.
Sí, i està ajudant i fent moltes cosetes al seu país, al seu poble. Com te deia abans, després d'aquests 8 anys ja va fer la reflexió de tornar al seu país, que em sembla també una decisió valent, i ell va tornar i va fundar aquesta associació i està ajudant a tots els nens del seu poble. I és algo molt xulo perquè, tornant a el que parlàvem abans, de que al final la felicitat o el teu estat està en el teu interior, és veritat que ell, amb aquest viatge que perseguia uns somnis, un cop va fer el viatge, es va donar compte que els seus somnis estaven a casa seva. O sigui, va tindre que vindre a Europa per donar-se compte que el seu futur estava allà, no?
Aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de mal decirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo.
Jo m'he pres una llicència amb el teu va, pare, i es posa aquesta cançó. Aquesta cançó és dels teus inicis, que sí?
Sí,
dels
ja.
Teus inicis del metro, fins i tot, que tu actuaves allà i presentaves la teva música i vas dir, per què no en Làgrimes Negres? I el vas fer i el vas incloure en un disc, a banda. I és una recerca de tot, no? Tu començaves i comentaves, no? A més, dius, és que al final et trobes a tu mateix, però també a tu, al teu va, s'ha trobat. S'ha retrobat.
Sí, i és curiós ara que escolto aquesta cançó perquè no m'esperava que em posessis aquesta cançó. És una cançó tradicional popular, cubana, no? I vaig estar a l'Havana i també l'Havana és un lloc que ho recomano perquè és un lloc que també atrapa i que té molta vida. I ara me'n vaig, no? Però també Dublín, Irlanda, perquè són tres llocs on Dakar, l'Havana i Dublín, on hi ha molta música al carrer i, o sigui, diríem que la música conviu amb la població, no? Uh-huh. La cançó és una cançó que tocava moltes vegades al metro i sí, aquesta cançó, fixa't que t'explicaré una anècdota, que una vegada estava tocant en un metro a Montreal uh-huh. i tocant aquesta cançó van passar tres persones, tres músics, i un portava un contrabaix, l'altre un banjo i l'altre un cajón, no? Es van parar davant meu i el baixista em va mirar la tonalitat, es va ficar a tocar, el del cajón se va sentar, va tocar el cajón i l'altre va començar a tocar el banjo. I jo estava allà tocant i de no tindre ningú, en sec tenia un grup, no? I quan va arribar al metro, ells van plegar els seus instruments, van pujar al vagó del metro i van marxar. I em vaig tornar a quedar sol, no? I era, té, algo molt bonic perquè és com una metàfora de la vida, no? Que un ve sol, conviu i al final pues, tornes a acabar i te'n vas i tornes a estar sol, no?
Uh-huh. És una metàfora de la teva vida, sí, també, sí, sí. De la que vas portant. Sí. No estàs sol, no? Però sí, d'alguna
sí,
manera...
Sí, i al final és una metàfora de com me trobo, perquè al final una persona que composa, que escriu, sempre ho fa amb soledat. Si has d'escriure, si has de composar, això ho fas quan estàs sol. Però sí que és veritat que després és molt bonic compartir, no? I jo sempre me rodejo, sempre dic que jo vull ser el pitjor, i busco la gent que en sap molt més que jo i em rodejo amb aquella gent, i amb aquella gent pues, faig les coses, però després tampoc no tenen que ser per sempre, no? I és veritat que cada disc que he fet i cada cosa que he fet m'he rodejat de gent diferent.
T'has envoltat de gent, podem parlar de noms, no? De l'escena que potser són més coneguts, com el Manu Chao, per exemple, o el Cuchi Romero de Marea. Sí. Aquests són alguns dels sí. noms que hi ha a l'escena, sí. però que has estat vinculat amb ells.
Sí, i amb el Rosendo també, i amb el Drogues de Barricada, molts grans. Però és que al final tots són persones, no? I amb això de la música, quan una cosa es fa d'acord i és de veritat, això transcendeix, no? I la gent tampoc no és tonta. I al final és com que, bueno, les coses s'apalpen i més tard o més d'hora pues, surten, no? És cert que aquesta gent en la que m'he rodejat també són molt autèntics, són molt de veritat, són molt del carrer i són persones que com tu i com jo, doncs s'han creat en un barri i saben les coses el que costa, no?
Com és el lligam amb el rock? Perquè és així, eh? No parem de parlar d'alguna manera i aquest vincle també està present molt en el rock and roll, aquest rock and roll que tu quan eres petit, doncs el teu germà, el Dida, que et va convidar a escoltar els grans noms de l'escena del rock and roll espanyol i que no et deixen mai, sempre els tens present, sempre a la teva música.
Sí, sí, i això no s'oblida mai, eh? Jo, clar... Pensa que també tinc un hàndicap, perquè he nascut a Reus, parlo català, però en canvi m'acosta molt escriure i cantar en català. O sigui, jo escric i canto en castellà precisament per això, perquè els meus referents, la meva música, la meva educació, han sigut tots aquests referents dels que parlaves, no? Tot i que ara tinc una varietat de música increïble, o sigui, tinc una biblioteca... una discoteca, molt gran, no? O sigui, i ja no escolto el que abans, puc escoltar música molt diferent, no? Però sí que hi estan aquests referents i sempre hi seran, no?
Jo avui m'estic permetent moltes llicències amb el teu pap, però és que el vull sorprendre d'alguna manera i que millor que doncs buscar els seus inicis, aquells inicis que bueno, a una persona com tu el porten a que estàs durant més de 20 anys a la música, bueno, ara portaràs més, però et va fer, doncs, fer un clic, no?, a la teva vida i vas dir, ara m'aturo i busco altres coses. I després ho vas reprendre i vas tornar.
Mira, jo vaig estar 20 anys amb grups i amb grups vivint-ho molt, molt intensament, eh? Però va haver un moment en el que va haver un desgast, em vaig sentir molt malament, em vaig sentir una etapa que... Quan l'estàs vivint potser no te'n dones, compte, però sí que després, vist amb el temps, veus que estaves passant un període de depressió, un període en el que tu no estaves bé, i inclús m'havia plantejat deixar la música, no? Però és veritat... Com me vaig curar aquesta depressió i com me vaig tornar a sentir bé va ser gràcies a la música. Però gràcies a la música des d'una perspectiva ja molt llunyana en com l'estava vivint en l'època de la meva època de la depressió. O sigui, no sé si m'explico, però sí, vaig entendre que la música per mi era algo medicinal i que si la utilitzava com una medicina, doncs me podia ajudar.
També t'han servit de medicina aquests viatges, que tu has fet tants viatges que podem descobrir al teu web, www.altubab.es. Allà hi ha un mapa on bé, està la bitàcora, no?, que diem, on està tot el teu recorregut vital que has fet pels diferents països, tres continents i molt més el que hauràs viatjat i el que et queda per fer i viatjar. Jo abans d'entrar et preguntava si hi ha un disc en l'horitzó. Em dius que sí, no?, que alguna cosa. Ja per aquí.
Sí, ara tinc unes quantes cançons que vaig compondre durant el viatge que t'explicava abans per Perú, Ecuador i Colòmbia, viatjant amb autobús, i d'allà hi ha una llibreta en la que he anat estirant, i tinc bastantes cançons. Estic preparant ara ja, amb assajos, amb altres músics, doncs les primeres idees, i puc avançar que ja tenim 4 o 5 cançons bastant ben preparades, i la meva idea és gravar el disc enguany per treure'l de cara l'any que ve.
Et volem tenir aquí, si és així, quan el portis, que segur que serà. El que sí, arribarà aquesta fita que t'has marcat de tocar amb la teva guitarra, que és la teva companya imprescindible al Tíbet?
M'està sorprenent molt avui, eh? Mira, això sí que és un somni. Mira, t'explicaré un altre secret. De petit era un fan incondicional del Tintín. Me llegia tots i cadascun dels capítols, i hi ha un Tintín que es diu Tintín al Tíbet, no? El Tintín, cada capítol era un viatge i era una aventura nova, no? I jo sempre dic que sí, que algun dia m'agradaria anar al Tíbet amb la guitarra i cantar allà. És un somni. I com tots els somnis, s'han de començar ficant la primera llavor, no? Encara no he fet aquest esforç de ficar la primera llavor, però, bueno, ja ho vaig anant dient i això ja és algo, no?
Jo em faré amb una frase que diu Cuchi Romero, te l'he pres, que al web hi surt, però així els oients la tenen present. No l'olvidéis, el Tupac no ha vuelto, nunca se fue, nunca se irá, por fin es inmortal. I avui l'hem tingut, eh? No morirà mai. Et volem tenir aquí. Quan facis el disc, quedes ja compromès, d'alguna manera.
Moltes gràcies, i tant que estaré. M'ha agradat molt avui estar aquí.
Molt bé, igualment. Gràcies, Tupac. I ara, amb la travessia.
Somos inmigrantes, todos somos caminantes, el día hacia la noche y la noche hacia la madrugada, las olas del mar hacia la tierra, las gaviotas hacia los litorales, las mariposas hacia las flores, la vista hacia el objetivo.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Está frío de amor.
Tres minuts i arribarem a les dues. La Ruth riu perquè em diu, mira què posa David Bisbal avui.
Mira, no t'ho creuràs, m'agrada.
A mi aquesta cançó m'agrada molt.
Sí.
M'agrada moltíssim. Que... Ara vaig a deixar sonar una mica. És que em dóna molta energia i, a més, em recorda molt a un amic meu i, mira, li tinc més carinyo encara.
Ah, encara, sí, sí.
És que el veig ballant, sí, la pirueta. Sí. Vinga, doncs amb David Bisbal arribarem al punt de les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE, que ja els explicaran altres coses menys divertides que la cançó de David Bisbal, perquè com està l'actualitat, eh? Déu-n'hi-do.
Ai, com està. Els hauríem de donar una targeta vermella a l'actualitat.
Sí, i unes vitamines als companys dels serveis informatius també, sí, per aguantar tot el que estan aguantant aquests dies. Bé, acabem, però abans d'acabar vull recordar els telèfons, perquè tinc aquest lot de llibres preparadíssim, el tinc, li posaré un llacet i tot, per quan el vinguin a buscar.
És la darrera oportunitat.
És la darrera, de veritat que sí, és la darrera, perquè si no ja començaré a sortir al carrer a repartir llibres. Per tant, ens han de dir, molt fàcil, només quin llibre van regalar per Sant Jordi o quin llibre els han regalat, i nosaltres els regalarem un lot de llibres fantàstic amb un munt de novetats d'aquest any d'autors del territori i de fora, però bé, és un lot magnífic, és que me'l quedaré jo al final,
Sí, sí, és el millor regal, el millor premi que podem tenir, és cultura, és tot.
Exactament. Doncs Ruth, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Vagi bé. I a vostès també, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer. Recordo els telèfons, 977 32 60 50, 977 32 60 50, ens diuen quin llibre van regalar o quin els han regalat i s'emporten aquest lot de llibres. Fins demà, que vagi molt bé, gràcies per ser un dia més.